La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Passant dos minuts, ara tres, tres minuts, de dos quarts de nou.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions també a la gent que ens escolta per internet. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? El que són les coses, eh? El que són les coses, l'històric Reial Madrid de Pablo Laso, invicta a la Lliga Endesa, està a un partit, a una derrota de quedar-se fora de la Final Four de Milà. Els blancs, amb dues victòries consecutives, van començar els quarts de final contra l'Olympiacos. De la millor manera possible, van viatjar a Atenes amb la intenció i el convenciment de sentenciar ja el passi a la Final Four, però en el tercer i quart partit de la sèrie ahir, per 71-62, els grecs han demostrat que també són capaços de fer valer el factor pista, a part del seu físic i de la seva intensitat davant un Real Madrid que veurem si ha arribat un pèl just de forces al tram més important de la temporada. Pablo Laso ahir no va acabar gens content amb el joc del seu equip i espera que demà el Palacio de los Deportes sigui una olla a pressió.
El Palacio nos ha apoyado muchísimo durante la temporada y si en los dos partidos de Madrid dije que fueron claves para la victoria, sé que mañana van a estar ahí con nosotros y que nos van a apoyar al máximo. Nosotros intentamos darles siempre nuestra energía, nuestra motivación, nuestro esfuerzo, y sé que mañana la gente va a estar con nosotros.
Doncs amb la d'ahir és la primera vegada en tota la temporada que el Madrid perd dos partits de forma consecutiva. Sembla difícil, però que pugui perdre un tercer. Però demà, a partir de 3:45 de la nit, jugant contra l'Olympiacos de Barzokas, Spanoulis, Donston, Príntesis, etc., realment pot passar qualsevol cosa. Veurem si al final el Madrid s'haurà de lamentar de la inexplicable ensopegada que va tenir en el darrer partit, darrera jornada del top 16, i que el va emparellar definitivament amb l'Olympiacos als quarts de final. Demà divendres, a partir de 3:45, Madrid, Olympiacos, darrera batalla d'aquesta sèrie per veure qui es classifica per a la Final Four. I el millor de tot, doncs, que els jugadors del Barça ja classificats ho podran veure amb absoluta tranquil·litat dins el vestuari culer, afirmant que tant els dona Madrid que Olympiacos a les semis de la Final Four de Milà. Demà, en tot cas, veurem quin rival li toca. Demà sortirem de dubtes. Passant 6 minuts de 2:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Mentre entre el Real Madrid i Olympiacos, es jugarà demà a 9:15. Imagino que en un Palacio de los Deportes ple a rebentar. L'altre equip grec en quarts de final, el Panathinaikos, també forçava ahir el cinquè partit de la sèrie davant del CSKA de Moscou. Aquest partit es jugarà demà a les 6 de la tarda. Així que, a dia d'avui, classificats per la final a 4 de Milà, tenim el Barça, que derrotava 3-0 al Galatasaray, i el Maccabi, que ahir derrotava per 86-66 al Milà i deixava l'equip anfitrió fora de la seva Final Four. I amb aquesta música tan dinàmica, toca saludar l'equip del Bàsquet al Dia, amb Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero, la Jordi. I a la producció, el gran Xavi Pagant.
Bona nit, cracs.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això en un Bàsquet al Dia en el que ens mourem prou, D'aquí no massa minuts podreu escoltar Boki Nachbar per nosaltres. Vaja, un luxe que el jugador del Barça es passi avui pel Bàsquet al Dia. Estarem pendents del que es diu a Madrid el dia abans del cinquè i definitiu partit de quarts de final entre Madrid i Olympiacos. I ja per escoltar Pablo Lasso, volem parlar amb un dels històrics, si no el més històric, com és Pedro Ferrandiz. Tindrem cara a cara amb dos amics periodistes del programa, Jordi Creixell i Àlex Gozalvo, i amb opinions dispars sobre el partit de demà. I per tancar el Bàsquet al Dia, com tots els dijous, tota la informació NBA de la mà del professor Garriga. Amb tot plegat, i fins a 9:45, prepareu-vos per viure amb nosaltres aquí, a Radio Estel, el millor bàsquet. Yeah. I per cert, que abans del final del programa donarem el nom de les dues persones, els dos seguidors del Bàsquet al Dia, que aquest diumenge aniran de franc, un i acompanyat al Fiat Joventut Herbalife Gran Canària, i l'altre també acompanyat a veure de franc també el Barça Fuenlabrada. Això serà més tard. Ara toca repassar noms, notícies de la jornada, parlem de la CB i del Bilbao Basket.
Els jugadors finalment podran cobrar després de la concessió d'un aval de 500.000 euros al club amb suport del govern basc.
El millor partit de la història.
El Real Madrid de les 27 victòries i el València Basket amb 25 es troben aquest diumenge a 9:45 d'una del migdia a la U en directe en el que està el que estadísticament és el millor partit de la història de la Lliga regular. El millor primer contra el millor segon, que acumulen 52 victòries.
Carlos Cabezas.
El jugador del Fuenlabrada assegura que el seu equip aconseguirà la permanència. El Fuenlabrada, amb 11 victòries i a 4 del descens, assegura que la permanència no corre perill a falta de 6 jornades pel final de la Lliga.
Dani Pérez.
El base del Fuenlabrada retorna a la que va ser casa seva durant molt de temps amb motiu del partit de diumenge a Palau contra el Barça.
Fotis Lampropoulos.
L'interior de l'Iberostar de Tenerife, Fotis Lampropoulos, ha rebut l'alta mèdica començant a treballar amb el grup i a fer exercicis amb contactes.
Fem un pas per la Deco i parlem del play-off.
Recordem que demà comencen les semifinals del play-off de la Deco Or a les 9 de la nit amb un Palencia Oviedo i un Burgos Breogán.
A Deco Plata.
Després de la primera jornada de play-off es va acostar la segona, que jugarà dissabte. El Prat visita la pista dels Hornotza després de guanyar el primer partit per 70-61.
I també hem de parlar de la final, en aquest cas de la Lliga Femenina.
Recordem i insistim que aquest dissabte a les 9 de la nit comença la segona jornada de la final de la Lliga Femenina, i podríem tenir guanyadors si el Ribas Ecopolis de Caral Casas guanya el Cerro del Telégrafo contra el Perfumerías. Les madrilenyes van guanyar Salamanca per 47-61, i si guanyen aquest cap de setmana, guanyarien la Lliga Femenina.
Playoff.
Ha començat avui el playoff de la Lliga Femenina 2 amb un Campus Promete Alcobendas, que ha començat a 9:15 de la nit i a punt d'acabar un Ferrol Abdam resultat de 77-45, ja definitiu. Això al grup 1. Pel que fa al grup 2, s'han jugat ja els dos partits amb un Cref Ola 50, Vizcaya 64 i un Encino 52, Alcáceres 63.
Pel que fa a Europa, hem de parlar del cinquè partit.
El Barça haurà d'esperar demà divendres per conèixer el seu rival a les semifinals de l'Eurolliga, la Final Four de Milà. Això després que el Madrid perdés a la pista de l'Olympiacos per 71-62. El cinquè partit demà a 9:15 de la nit. Per la seva banda, el Maccabi de Tel Aviv ja és equip de Final Four, el guanyà el Milà per 86-66. El rival sortirà de l'eliminatòria entre el Cesc de Moscou i el Panathinaikos i es decidirà també el cinquè partit després que els d'Albertis guanyessin per la mínima 73-72 als d'Ettore Messina.
Costas Papanikolaou.
El jugador grec del Barça diu en una entrevista a Barça TV que han d'anar a la Final Four i ser els millors alhora. També explica que el Barça té un equip per guanyar l'Eurolliga i se sent afortunat de jugar la seva quarta Final Four aquest cop amb el Barça.
Sasaka Un.
El pivot del Cesc ha estat designat millor defensor de la Lliga BTB, un premi atorgat per un comitè d'experts. Les marques de Koun, mitjana de 12,9 punts, 3,4 rebots i 0,9 taps.
Més entrades.
València Bàsquet posa a la venda a partir de 2:15 del matí. Hores de demà divendres, un centenar d'entrades procedents del paquet que tenien reservades l'Eurolliga i l'Unix Kazan pel partit d'anada de la final de l'Eurocup, que es disputarà a la Fonteta el proper dia 1 de maig a 6:45 de la tarda contra l'Unix Kazan. El preu de l'entrada, 30 euros.
Andrea Trincheri.
És el millor tècnic de la Lliga Russa, l'italià, que jugarà a la final de l'Eurocup amb l'Unix Kazan, porta un balanç momentani de 20 victòries, 2 derrotes i encaixa només 64,4 punts de mitjana.
Definida.
La final a 4 de la Lliga Adriàtica, la primera semifinal la juga entre l'Estella Roja i el Cibona i la segona entre el Partizan i el CD Vita.
Bayer i Galatasaray.
Recuperen partits pendents pels seus respectius partits d'Euroliga. El Bayern de Múnich rep el Ludwigsburg, mentre que els turcs del Galatasaray visita la pista del Trabzonspor.
I pel que fa a la NBA, hem de parlar de Calderón.
28 minuts per 12 punts i 5 assistències en 9 punts de valoració.
I aquesta matinada?
3 partits de play-off, Miami Heat 101, Bobcats 97, Spurs 92, Mavericks 113 i Rockets 105, Blazers 112. Destacar els 43 punts d'Aldridge, els 14 rebots de Howard i les 11 assistències de Lillard.
Segons per 9:15 de la nit, repassats els noms de les notícies de la jornada d'avui, dijous 24 d'abril de 2014. Abans de parlar, ho farem avui, de la situació límit que viu i en la que es troba el Real Madrid de bàsquet, perquè demà no pot fallar, demà juga en un partit, doncs la temporada està o no a la Final Four de Milà. Vaja, avui en parlarem i també ho farem tot d'una, amb Boki Nachbar, aquí al Bàsquet al Dia.
Hola, sóc Quino Colom, del 20 Mobile Estudiantes, i viu el millor bàsquet a Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs amb Boki Nachbar, jugador del Barça, un dels grans talents, sens dubte, del bàsquet eslové, ara aquí al Bàsquet al Dia. Què tal, Boki? Hola, muy buenas.
Bien.
Primero, felicidades por clasificaros por la Final Four, sin duda uno de los objetivos importantes de la temporada, ¿no?
Yeah, thank you. Final Four is definitely...
La Final Four és un dels nostres principals objectius de la temporada, sens dubte, i estic feliç d'haver-nos classificat finalment. No ha estat fàcil, el nostre començament no ha estat del tot bo, però a poc a poc hem anat jugant millor a l'Eurolliga i finalment hem aconseguit aquesta primera fita, la classificació per la Final Four.
No ha sido fácil, pero habéis sido el equipo que se ha clasificado con más rapidez, 3-0 contra Galatasaray.
Yeah, it seems easy.
Sembla fàcil, però no ho ha estat gens. Tots sabem que el Galatasaray és un bon equip. Nosaltres hem jugat bé a casa, no vam tenir problemes al Palau, però quan vam anar a jugar a Turquia es va demostrar la gran dificultat que té lluitar fins al darrer segon per aconseguir la victòria, però així té més mèrit.
But it feels so much better because of this.
Tu segunda Final Four, ¿no? Hace ya tiempo jugaste una con la Benetton.
Sí, és la segona. La primera va ser el 2002. Ja ha passat molt de temps.
L'objectiu de tu carrera, des de los 15 años, jugador profesional, has ganado ligas, copas en muchas ligas, muchos países, te falta la Euroliga, ¿no? Levantar este título.
Sí, mai he guanyat l'Euroliga i aquest any crec que és una bona oportunitat per fer-ho. És per aquest motiu que estic molt més emocionat. Me n'he donat que és una molt bona oportunitat per mi i pel millor club del món, que és el Barça. Per tant, guanyar la Final Four és un gran objectiu per mi.
Creus que el Barça esta temporada pot ser campió d'Europa?
Sí, per descomptat. No estaria jugant aquí si no cregués que és possible, però si volem guanyar l'Eurolliga encara hem d'aprendre i millorar més. Ha passat molt de temps des del principi de la temporada i crec que ara estem jugant molt millor que no pas al novembre o al desembre. Tot i així, encara hem de seguir millorant per arribar al màxim de les nostres possibilitats i estar ben preparats per competir a Milà.
We still have a little bit of room to improve and I think we'll be ready to battle in Milan.
Y eso que a principio de temporada, en la primera fase de europea, bueno, se generaban ciertas dudas, luego llegó el top 16, 12 victorias consecutivas, cuartos 3-0, habéis ido claramente de menos a más, ¿no?, esta temporada.
Sí, però jo ja m'ho esperava. No és fàcil perdre partits a principi de temporada, però és un fet que has de superar i aprendre dels errors, perquè nosaltres érem un equip pràcticament nou, amb molts jugadors competint junts per primera vegada. També hem tingut moltes lesions, per tant, l'inici que vam tenir va ser el normal. El més important de tot és que tot i aquest inici de temporada ens hem anat adaptant els uns als altres. Quan miro enrere, me n'adono que l'inici de temporada ens ha ajudat a conèixer-nos millor i acabar jugant com un equip.
Sabes que los general managers de los equipos de Euroliga a principio de temporada decían que el Barça no estaría en la Final Four.
That's why they are not players.
Sí, però ells no són jugadors, nosaltres sí. Per tant, jo mai faig cas dels pronòstics. Jo no diria mai que el Barça no serà campió, perquè al llarg de la meva vida he après que aquestes coses no porten victòries. El que compta és jugar bé.
Hay dos equipos en la Final Four, Barça, Maccabi. Faltan dos más. Mañana viernes se juega en el quinto partido. Chesca Panathinaikos, Madrid Olympiacos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
Home teams have advantage.
Els equips que juguen a casa parteixen amb avantatge, per tant és molt important que en aquest cinquè partit ells ho aprofitin, tot i que tant més que es classifiqui. Ens afrontarem amb qui toqui, no tinc cap tipus de preferència. Juguem amb qui juguem a les semifinals. Nosaltres només controlem el que està a les nostres mans i no podem fer gaire més amb els altres resultats. L'únic que podem fer és gaudir i esperar.
So we can only sit back and enjoy and wait.
¿Te da igual de verdad? Madrid, Olympiacos, ¿da igual?
For me it's the same.
Sí, tant és. No trio els adversaris. He après al llarg de la meva carrera que quan tries l'adversari et piques els dits. Però, com t'he dit, és un tema que no podem controlar i, per tant, no perdo temps pensant en això. Qui guanyi, guanyarà. I, per tant, ens enfrontarem amb ells a les semifinals de la Final Four.
Lo que sí, que el Madrid-Olympiacos será un partidazo, ¿no? Un gran partido y vosotros con la tranquilidad de verlo sabiendo que estáis ya en la Final Four.
It's a good situation for us because we can
Doncs sí, és una bona cosa per nosaltres estar classificat ja perquè, per tant, ens podem centrar en treballar amb les altres coses que necessitem millorar en el lloc d'estar competint. Això és el millor de tot, però com ja he dit, l'únic que podem fer és esperar i veure com van anant les coses i estar molt preparats. Ara és cert que ens podem relaxar i gaudir, però sense oblidar que hem de seguir treballant dur perquè fins a la Final Four tenim 5 partits molt importants a l'ACB i els hem de guanyar tots per arribar en el millor moment a la Final Four.
At the same time, you know, we work hard to get ready because now in between we have 5 games of ACB, so we have to win those games to come to the Final Four in the right moment, in the right shape.
Okay, hemos hablado mucho del Madrid, el gran Madrid de esta temporada. está a un partido de quedarse fuera de la Final Four, si pierde mañana. ¿Sería una sorpresa para ti que el Madrid no se clasificara para la Final Four?
I don't know. They have a good team.
No ho sé. Ells tenen un bon equip, però juguen contra l'Olympiacos, que és un equip molt expert amb jugadors que saben jugar aquests partits. I, per tant, arribats a aquest punt, res em sorprendria, però l'únic que ens importa ara mateix a nosaltres és el nostre propi joc.
I'm really a guy who doesn't worry about other teams. I worry about our team. And that's the only important thing for me.
Queda todavía 3-4 semanas, más o menos, 3-4 weeks para la Final Four. Demasiado tiempo, ¿te gustaría que se jugara ya lo más rápido posible la Final Four? Lo digo por mantener este buen nivel que tenéis ahora.
We play good level of basketball, but
ara mateix estem fent un bon joc, però encara ens queden coses per aprendre durant aquestes setmanes, tant en atac com en defensa, i crec que aquestes darreres setmanes ens han anat molt bé per acabar de fer aquest darrer pas i arribar a la Final Four en el mateix moment. L'Eurolliga és una competició difícil i moltes vegades els detalls són els que acaben decidint. Personalment, no sóc un gran fan de la Final Four, perquè el millor equip es decideix en un sol cap de setmana i no s'està valorant prou la trajectòria de cada club. Aquest és, precisament, un dels motius pels quals has d'estar molt més preparat perquè saps que no tindràs una segona oportunitat.
And you have to be ready defensively, you have to be ready offensively, you have to know tactically what you need to do, the things you have to be careful about, and most importantly, you have to be 100% focused. There is no time to recover after a loss. When you lose, you're done, you're out.
Por ese motivo, son dos partidos. Ganáis dos partidos, campeones de Europa. ¿Crees que el Barça tiene más opciones de ganar la Euroliga que no la Liga ACB? Playoff, son más partidos. A cinco, en este caso, la final, si llegara el Barça.
No sé quina és la millor competició per nosaltres. Crec que vam jugar bé a la Copa del Rei, però al final no vam tenir gaire sort. Però també vam jugar bé contra el Galatasaray i veníem de jugar partit rere partit. En els dos partits vam jugar bé, però per tant crec que estem preparats per les dues competicions, però òbviament el que estarà en les nostres ments és la Final Four i després la CB.
But obviously right now in everybody's mind is the Final Four first, and then I think after Final Four is over, of course we will focus 100% on ACB and also try to win the ACB.
En todo caso, lo importante es mantener este nivel vuestro actual y sobre todo que las lesiones os respeten, ¿no? Que no haya lesionados en el equipo.
Yeah,
Sí, ara mateix ve la part més important de la nostra temporada i per ser millor jugador has de saber aprendre de cada victòria i també saber aprendre de cada derrota. La temporada està arribant al final, al seu punt final, i per tant ara és el moment d'ensenyar tot el que hem estat aprenent al llarg de la temporada.
The window of time is closing, the season is coming to an end, so every practice you have, every game you have, every team meeting you have to take 100% because there's not going to be much time. Once the Final Four starts, once the playoff starts of ACB, there is no more time to think. It's just time to focus, and everything you've done in the last 8 months is going to show in that moment.
¿Cómo está Navarro? No sé, ¿qué me puedes decir, no? ¿Cómo lo ves de la lesión?
No, I think he'll be ready. For the main games, he'll be ready.
Navarro crec que estarà preparat pels partits que siguin més importants, de més transcendència. La seva lesió va venir en un mal moment i tots els volem a l'equip. Ell és extremadament important per nosaltres, però no patim perquè estem segurs que ell estarà preparat pels partits més importants.
Y ahora cambiar el chip, ¿no? Dejar de pensar en Europa, la Euroliga, Liga CB, no, esto no para, ¿no? El domingo fue en Labrada.
It's tough sometimes,
sí, després d'unes victòries importants hem tingut problemes a la competició domèstica dels caps de setmana, però al llarg d'aquesta temporada hem mirat d'anar aprenent dels nostres errors. Per tant, ara no podem perdre aquesta confiança que tenim, seguir endavant, seguir millorant i mica a mica anar aprenent del nostre millor joc.
Boqui, un jugador, ¿cómo consigue ser professional con 15 años?
Yeah, about 15 years, yeah.
Amb 15 anys, per descomptat que no és fàcil, és molt difícil perquè necessites molta constància, però si gaudeixes i estimes el bàsquet, no és un problema. Per mi el bàsquet no és una feina, sinó que per mi el bàsquet és jugar amb els meus companys. Personalment, estimo el bàsquet, estimo aquest esport, és la meva vida i espero poder continuar al mateix nivell un parell d'anys més.
Games, it's enjoyment. I don't, you know, I personally I love it. I hope I can continue at this level for a couple more years.
Has jugado en Eslovenia, en Italia, en Rusia, en Turquía, en Alemania, también en la NBA bastantes temporadas. Ahora en la ACB, en España, en la Liga Endesa. ¿Qué te parece esta competición y el Barça, no? Este grupo que se ha creado este año, ¿qué te parece?
Crec que en aquest moment l'ACB és la lliga més important d'Europa i és així des de fa uns quants anys. Abans d'anar als Estats Units creia que era la italiana la més forta, però al tornar vaig veure que la cosa havia canviat i que la lliga espanyola s'ha convertit en la lliga més forta d'Europa. És genial estar aquí i formar part del Barça, l'equip blaugrana. És totalment diferent. Mai abans en la meva carrera havia tingut una experiència com aquesta, tan gratificant, i també és molt difícil trobar a la resta d'Europa una competició com la Lliga Endesa, com l'ACB. He jugat a Rússia, a Turquia, a altres països, tenen bones lligues, però no es pot comparar amb la Lliga Espanyola.
Last question. ¿Conoces el dia tradicional de Traditional Day Sant Jordi, Sant George?
Now I know.
Abans no la coneixia i crec que és un dia genial. La tradició i la importància que té aquest dia per a Catalunya és increïble, és una cosa nova a descobrir. És genial estar aquí, la gent és totalment meravellosa, la ciutat de Barcelona és sens dubte increïble i està sent una experiència molt gratificant per mi.
Has regalat una rosa o no?
Ho havia de fer, tinc tres roses a casa, no tenia cap altra opció.
Gracias por atendernos hoy en el Básquet al Día y mucha suerte en lo que queda de temporada, que es lo más importante.
Okay, thank you. Gracias.
Doncs un craque, Boki Nachbar, atendent els micròfons del Bàsquet al Dia aquest matí al Palau Blaugrana, i també, doncs, escolta, impregnant-se de la tradició de Sant Jordi, del dia tradicional, i també regalant roses. Per cert, suposo, dirà que tu les teves, o la teva l'ha regalat, no?
Jo també.
Jordi també, no? Aquí tots hem regalat la rosa i tots hem rebut el nostre llibre, també. El Xavi Pagan també. Jo crec que n'ha regalat
unes
un
quantes,
fotimer de roses. El Xavi Pagan. Doncs un Barça que, amb la seva feina feta a l'Eurolliga, es pot concentrar en el partit d'aquest diumenge contra el Fuenlabrada, mentre que el Real Madrid, que a sobre rep diumenge al València, abans, demà a 9:15, li toca disputar la batalla final contra l'Olympiacos. En joc, el passaport cap a la Final Four de Milà en 4/4.
Pablo Lasso espera que els seus jugadors s'oblidin de tot el que ha passat fins ara i es senti només en guanyar aquest cinquè partit.
Bueno, yo no creo que hayamos desperdiciado un 2-0. Nosotros hemos ganado un 2-0. No lo hemos desperdiciado. Las series son a 5 partidos y puedes perder el primero, puedes perder el segundo. No importa cómo has llegado hasta aquí. Todo lo que ha pasado y a partir de ahora lo único que importa es el último partido. No es tan importante el cómo. No es tan importante el cómo si eres capaz de abstraerte a eso y pensar solamente en el partido de mañana.
L'entrenador del Madrid parla dels detalls que cal polir dels darrers enfrontaments.
Yo creo que nosotros nos falta un poco de ritmo, primero por poder intentar recuperar más balones, rebotear más en defensa. Eso nos puede permitir tener más ritmo de ataque y jugar más en transición. Creo que ahí hemos bajado. Ellos han optado por una defensa muy conservadora, cambiando todo el mundo. Nosotros debemos ser capaces de leer eso, de seguir jugando y jugar con la misma capacidad de pase, de buscar otras alternativas en ataque, que no sea solamente buscar la primera opción en el ataque. Y esto es algo que nosotros debemos mejorar, pero que probablemente no se hablaría si nuestros porcentajes de tiro hubieran sido buenos. Al final es baloncesto y lo que debemos pensar es cómo mejorar esas cosas para que mañana nos valgan para ganar el partido.
I de cara al partit de demà, Lasso destaca tant l'aspecte físic com el mental.
El físico, pues el físico estará como el de ellos, me imagino, ¿no? Al final llevamos una serie de partidos muy seguidas, en muy pocos días. Yo creo que el equipo en ese sentido está preparado para dar el máximo mañana, y es lo único que tengo en la cabeza, porque además sé que muchas veces en estas situaciones límite es tan importante el físico como la cabeza.
Lasso també parla de la importància de saber controlar l'ansietat.
Ansiedad, sí, para los dos equipos, claro, es un quinto partido de playoff. Te estás jugando a entrar en una Final Four. Yo creo que en los partidos grandes la ansiedad existe siempre, pero no solamente para un equipo, para el otro también.
I sobre l'ambient que respirarà demà al Palacio de los Deportes, l'entrenador del Madrid no dubta que tindran el màxim suport dels seus aficionats.
El Palacio nos ha apoyado muchísimo durante la temporada y si en los dos partidos de Madrid dije que fueron claves para la victoria, sé que mañana van a estar ahí con nosotros y que nos van a apoyar al máximo. Nosotros intentamos darles siempre nuestra energía, nuestra motivación, nuestro esfuerzo, y sé que mañana la gente va a estar con nosotros.
Doncs escoltar un històric del Madrid, i no és la primera vegada, per sort nostra, que podem parlar amb ell aquí en aquests micròfons del Bàsquet al Dia de Radio Estel. Don Pedro Ferrandiz, què tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Le genera alguna duda este Real Madrid?
No, la única duda es quizá un poco el posible cansancio que se ha ido acumulando a lo largo de la temporada, pero algo hay una cosa donde no tengo dudas, y es que el mañana ganará el partido el Real Madrid.
Uh-huh. De eso no duda, ¿eh? Mañana seguro que seguro está convencido que el Madrid va a ganar este quinto partido, ¿eh?
Sí, sí. Hay un factor que evidentemente influye bastante, y es que el Palacio se ha convertido en uno de los públicos que más influye en el juego del equipo. Ha cambiado tanto la asistencia del público a los partidos del Real Madrid que en estos momentos, no digo que sea un factor decisivo, pero es un factor bastante apreciable en los triunfos del equipo.
Uh-huh.
El equipo se ha visto muy respaldado en todo momento por esa cantidad de aficionados que van ahora a los partidos.
Pero delante habrá un Olympiacos, ¿no? Vigente campeón de Europa las dos últimas temporadas. A un partido la gente pensará, ¿no? Puede pasar cualquier cosa.
Evidentemente, a un partido puede suceder cualquier cosa, porque además se trata de dos grandísimos equipos.
Uh-huh.
Pero precisamente a un partido en casa, el factor, como se ha demostrado en los cuatro partidos que se han jugado, el factor cancha es muy importante.
Uh-huh.
La prueba es que los dos han ganado los partidos de casa,
sí, sí,
y los dos han perdido los partidos fuera. Por lo tanto, eso es un signo de evidente, vamos.
Uh-huh. Usted antes hablaba del estado físico. ¿Cree que el Madrid ha llegado quizá falto de fuerzas a este tramo importante de la temporada?
Falto de fuerzas no, pero un poco cansado sí que los he visto. Es que yo siempre he tenido la opinión que no se puede estar en plena forma en octubre.
Mm.
A mí me parece eso un poco peligroso, y así lo dije en su momento, pero eso le pasa a todos los equipos, y el estado de forma del Madrid, la verdad es que está durando muchísimo tiempo, y ahora pues parece bastante lógico que ante una avalancha de partidos seguidos, pues se acuse un poco.
De hecho, el Madrid había perdido tres partidos en seis meses, más o menos, y ahora en cuatro días ha perdido dos consecutivos. Es la primera vez en toda la temporada que pierde dos partidos consecutivos. ¿Esto puede afectar anímicamente a la plantilla, creo, o no?
No creo, porque hay que tener en cuenta que esos partidos se han ido perdiendo a medida que la competición ha avanzado en importancia. No es lo mismo jugar para la clasificación de los playoffs que para la clasificación normal, ¿no? Y todo esto tiene una influencia muy grande en, en los equipos. Pero no creo que... Hay que tener en cuenta que realmente lo que se le pide al Madrid es un último esfuerzo ya para entrar en ya en los playoffs directamente. Es un último esfuerzo y lo va a dar, lo va a hacer.
Pero es que ha ido tan sobrado, porque ha sido así, ¿no? Durante toda la temporada, que ahora que se encuentra entre la espada y la pared, que se juega toda la temporada a un solo partido para estar en la Final Four, bueno, a ver cómo se controla también esa ansiedad, ¿no?, en el partido de mañana.
Bueno, lo mismo se puede decir del Olympiacos.
Sí, pero la vitola de favorito la lleva el Madrid colgada desde prácticamente la primera jornada de Liga.
Sí, eso es cierto. Y permanece esa significación. Pero digo que el Olympiacos está en las mismas circunstancias, con el agravante para ellos de que juegan fuera el último partido.
Sí, sí.
Pero todas las circunstancias emocionales, de tensión y de cansancio y de todo tipo concurren en los dos a partes iguales. Solo que la diferencia está en que juegan en casa del Madrid.
Sí. Señor Fernández, ¿sería una sorpresa? ¿Sería un fracaso que el Madrid no estuviera en la Final Four?
Pues un poquito sí, la verdad. Ya sabemos que el baloncesto, y sobre todo sabemos que jugamos ante el campeón de Europa, pero todo lo que nos han... todas las expectativas que nos han ido produciendo el acontecer de la Liga, de la Copa del Rey, de todo esto, pues nos ha hecho tener la esperanza de irnos a los playoffs. Si no fuera así, un poco de decepción sí que sería.
¿Y injusto o no se puede hablar de justicia en el deporte?
No. Si se pierde con el Olympiacos es justo, porque estamos ante el campeón de Europa. Un equipazo, como ha demostrado, por lo tanto no sería injusto, ni mucho menos. Ni sería injusto que perdiese el Madrid, ni sería injusto que perdiese el Olympiacos.
Y el Barcelona esperando en las semifinales, ya clasificado para la Final Four, a ver si se las jugará o se la jugará con Madrid o contra Olympiacos. Un Barcelona que ahora sí asusta más que a principio de temporada, ¿no?
Sí. No es el mismo equipo ahora que el de principio de temporada, ni muchísimo menos. Va a ser, si se juega ese partido, va a ser... Otro gran acontecimiento deportivo en España.
Pues veremos qué pasa mañana, señor Fernández. Un placer, como siempre, que atienda la llamada del Básquet al Día. ¿Cree que sufrirá mucho mañana? ¿Qué partido prevé?
Muy disputado, pero que el Madrid en el último cuarto va a establecer la diferencia, que yo calculo entre 8 y 10 puntos.
Y ya se ve que con los griegos, con españoles y compañía, aunque se gane de 10 o de lo que sea, nunca dan el brazo a torcer, ¿eh?
Sí, por eso espero que sea un gran partido.
Señor Fernández, un abrazo muy fuerte y a ver qué pasa mañana.
Volve, adiós, chao.
Muchas gracias.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Hem recorregut Andalusia buscant els sabors més autèntics i hem triat el millor del millor. Sabores del Sur, la Fira d'Andalusia. Olis generosos, vins inimitables, pernils de raça, formatges i conserves amb caràcter i molt més. T'ho ofereixen Grup Hiperpas, Supermercats Eco i River Centre Comercial, amb la col·laboració de la Junta d'Andalusia. No et perdis els sabors més famosos del sud. Sabores del Sur, la Fira d'Andalusia. Un luxe, al teu abast.
Quatre minuts per un quart de deu de la nit. Ara arriba el cara a cara esperat avui al bàsquet al dia amb el periodista de Badalona, Jordi Creixell. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
I hem de marxar a la redacció del diari Ara, Àlex Gozalvo. Hola, Àlex, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, primer de tot, Jordi, demà qui guanyarà aquest Madrid-Olimpiakos?
Pues jo dic el Madrid.
Àlex, amb qui vas?
Madrid, sí. Guanyarà l'Olimpiakos.
Bueno, això m'agrada, això s'anima. A veure, argument, Jordi.
Home, mira, primer perquè el Madrid per mi té un bon equip i està fent un joc, doncs, tota la temporada que està jugant molt bé. Potser en contra això, és a dir, el fet aquest que estàs jugant tan bé i doncs ha perdut ara dos partits, se li pot generar algun dubte, però la veritat és que durant tota la temporada està fent un joc espectacular, no ha perdut cap partit a casa i penso que estarà al Final Four quasi pràcticament en seguretat. Que no li serà fàcil, segur, perquè l'Olimpiakos és un equip molt, doncs, molt dur, molt d'aquells que t'ho fa treballar fins a l'últim segon, que no és una manera avançut, però crec que el Madrid estarà al Final Four.
Molt bé. Opines com el senyor Ferrandis, eh? Tu creus que el factor pista al final es farà valer, eh? Demà el...
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. El passa que, evidentment, no serà un partit fàcil i el Madrid necessitarà una mica recuperar les sensacions aquestes, sobretot en atac, no? Que li està costant molt de notar, que és el seu joc. Mm-hmm. Ells necessiten tenir força en cert exterior, tenir un ritme ràpid de joc, anotar molts punts, i en els dos partits d'Atenes doncs, una mica li ha costat molt això, no? Si aconsegueixin posar el seu ritme, doncs jo crec que tindrà molt de guanyat.
Molt bé, però segur que l'Àlex té molts arguments per defensar la seva postura referent a l'Olimpiakos, eh, Àlex?
Sí, 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 un equip que se l'ha donat per mort moltes vegades i que sempre acaba sorprenent. Ningú comptava amb ells per guanyar l'Eurolliga de fa dues temporades, era l'equip que anava a la Final Four com a tapat i va aixecar el títol. L'any següent es repeteix la història, a la Final Four de Londres, ningú aposta per l'Olimpiakos, un equip que a la final contra el Real Madrid perdia punts de diferència i el conjunt grec acaba aixecant aquella final amb una remuntada èpica i extraordinària. I aquest any, per tercera vegada, és un equip que no entra en els pronòstics de la majoria dels aficionats, menys encara després de començar la sèrie contra el Real Madrid, el gran favorit d'aquesta edició, amb un 2-0 en contra, però de moment ha igualat la sèrie, ha desfigurat absolutament a l'equip blanc en els dos partits de...
Ai, que et perdem, Àlex, eh? Se'n va el so, va i ve, amb certa dificultat, eh? Escoltem els teus arguments. Però vaja, en tot cas, com diuen els castellans, el de demà és un d'aquells partits de cara de perro, i no sé si el fet de trobar-se, el que dèiem ara, no? Li preguntàvem ara al senyor Ferrandis, el fet de trobar-se al Madrid ara entre l'espasa i la paret, potser per primera vegada en tota la temporada, això, Àlex, pot afectar anímicament, mentalment, moralment a la plantilla del Madrid, el saber també jugar i gestionar les sensacions que puguin tenir demà en aquesta autèntica final?
Sí, segur que això afecta. El Real Madrid és un equip extraordinari, és un dels grans favorits al títol de l'Eurolliga, però és un equip que juga millor quan el partit fa baixada, quan té una renda còmoda, quan pot jugar amb velocitat. Quan el final és ajustat, doncs té més problemes. És veritat que va guanyar la Copa del Rei amb una cistella a l'últim segon. És un equip que, amb Sergio Rodríguez a la pista, millora en els moments finals, però encara ha de demostrar que és capaç d'endur-se això, un cinquè partit amb tota la pressió del món contra el vigent campió de l'Eurolliga.
Doncs a veure com ho gestiona això, Jordi, demà al Madrid, eh?
Sí, és una prova de foc, està clar. És una prova de foc. Com tota la temporada s'ha estat guanyant doncs, amb molta claredat, dominant, tothom, tots són elogis, doncs, la veritat és que tots ens hem omplert la boca tot l'any d'explicar que aquest equip estava jugant molt bé. Clar, quan arriben un parell d'entrebancs és el moment que l'equip ha de treure el caràcter i demostrar això, no? De que no només és un joc maco, sinó que a més en els moments importants sap treure el partit al davant. Veurem a veure què passa demà. Jo penso que sobretot serà molt important com comenci el partit i que l'equip doncs, aconsegueixi pues, el seu ritme des d'un primer moment, perquè si l'Olimpiakos aconsegueix portar el partit al seu terreny, que és el que ha passat a Atenes, la versió de la cosa es complicaria força més. Mm.
Seria una sorpresa, un fracàs, que no estigués al Madrid, Jordi?
Home, jo ho hem parlat abans de la sort de micro, però no que n'hem parlat aquesta tarda. Jo crec que si el Madrid perd, doncs li quedaran moltes castanyes. És evident que està molt bé jugar bé, és molt maco, tots ens agrada molt el bàsquet espectacular, atractiu, però la veritat que al final en aquests equips grans sense desitjar resultats, és a dir, Barça, Madrid, aquests equips només compta guanyar, i clar, si perds en un any dels que s'ha arrasant durant tota la temporada, que a la Lliga, per exemple, no has perdut cap partit, que portes un 27-0, si quedes fora de l'Euroliga, doncs seria un cop molt dur per l'equip de Madrid, doncs està claríssim.
Àlex?
Sí, seria un fracàs. El millor de la història no és capaç d'arribar a la Final Four, doncs seria una molt mala notícia per a l'equip gran, que jo sempre crec que quan es parla d'Eurolliga, el tema de fracàs o èxit, tu el que has de valorar és que l'equip arriba a la Final Four, que estigui entre els quatre millors de l'Eurolliga, perquè hi ha una eliminatòria de play-off, una sèrie de 5 partits, i això et dona una sèrie de un marge, un coixí de seguretat. És una vegada arribes a la Final Four, per a mi els quatre equips que arriben tenen les seves opcions, i guanyar-la o no ja depèn de detalls que poden ser més variables. Però el que sí que se li ha d'exigir a un equip com el Real Madrid, igual que el Barça, és que hi sigui a la Final Four.
Bueno, doncs veurem què passa demà. Jordi Creixell apunta cap al Madrid, Àlex Gozalvo apunta cap a l'Olimpiakos. Us deixo. Seríeu capaços de... No sé, a veure, qui creieu que pot ser clau en el partit de demà? Qui pot ser l'MVP, no?, d'aquest cinquè partit, Jordi?
Uf, complicat. La veritat és que, per exemple, Rudi està jugant molt bé tota la sèrie. Veurem a veure com a ser demà també serà, com estiguin els bases, també el Sergi i el Sergi Llull, que són també dos jugadors importantíssims.
Àlex?
Sí, el joc interior de l'Olimpiakos està fent molt de mal al Real Madrid, però en un cinquè partit és el dia d'Espanyolis.
Bueno, doncs a veure què passa, i mentrestant el Barça, com dèiem, esperant aquestes semis, a veure a qui li toca la Final Four, si Olimpiakos o Madrid, demà sortirem de dubte. Jordi Creixell i Àlex Gozalvo, moltes gràcies, un plaer escoltar-vos.
Vinga, una abraçada. Gràcies.
Doncs demà, a 9:15, en directe per Esport 3, darrer partit d'aquesta sèrie entre Madrid i Olympiacos. El cinquè partit de la sèrie Xesca-Palatinaikos es jugarà a les 6 de la tarda. Barça i Maccabi esperen rival a la Final Four de Milà. Deixem Europa, hem de parlar de la NBA. 11 minuts per 9:15.
Ara i aquí... Viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride.
Doncs, com tots els dies, toca tancar el programa parlant de la NBA amb el professor Garriga i d'uns play-offs que ens estan deixant alguna que altra sorpresa i molta, però que molta emoció. Josep Garriga, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Què tal? Com estàs veient aquests play-offs de la NBA?
Molt interessants, molt interessants. Si vols, expliquem molt ràpidament, perquè la gent se situï, que són play-offs al millor de 7 partits, és a dir, es classifica el primer que aconsegueix 4 victòries. Molt ràpidament el format, fixa't, juguen dos partits a casa, parlem de a casa del millor classificat, dos partits a casa, si tu ets el millor classificat tens dos partits a casa, dos fora, una a casa, un fora i el setè a casa, és una miqueta el format, no? De manera que s'han jugat dos i sempre a casa del millor classificat. A l'oest, San Antonio, Dallas, l'eliminatori està 1-1. S'ha apuntat Dallas al segon partit i com a cosa més destacable doncs és que ara és Dallas qui roba el factor camp, el que ha sigut el millor equip de la competició amb diferència, amb un rècord de 62-20 impressionant. San Antonio ens va meravellar tots, però ara mateix està amb l'eliminatòria 1-1 i si Dallas fa els deures i guanya els partits a casa seva es classificarà. Ràpidament, Houston-Portland està 0-2 a favor de Portland, a pesar que els dos primers partits s'han jugat a Houston, amb un enorme LaMarcus Aldridge impressionant. Porta 89 punts en dos partits, 46 i 43. Increïble com està jugant LaMarcus Aldridge, col·laborant molt perquè el seu equip vagi amb dues victòries per davant en aquesta eliminatòria. Continuem a l'oest, una miqueta la sorpresa, els Clippers van perdre el primer partit 105-109 a casa seva contra els Golden State Warriors, i en el segon, també a l'Staples Center, pallissa dels Clippers 138-98, amb un partidàs impressionant de gairebé tots els jugadors, de totes les estrelles dels Angels Clippers, 1-1 a l'eliminatòria. I l'últim partit de l'oest, Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, aquesta eliminatòria està també 1-1 i també aconsegueix empatar-la Memphis i aconsegueix emportar-se el factor camp d'Oklahoma, que és també molt important, en el segon partit 111-105, després d'una pròrroga amb un partidàs tant de Zach Randolph com del base Mike Conley. I a l'est, Indiana-Atlanta està 1-1, també gran sorpresa, Indiana es deixa sorprendre en el primer partit. La veritat és que tenen problemes interns a l'equip d'Indiana, no hi ha gaire bon ambient, hi ha jugadors possiblement massa egoistes, i la veritat és que no tenen ara mateix les millors condicions per fer la temporada que han estat treballant-se durant tota la competició regular, en què han aconseguit acabar primers. Ara mateix 1-1, i Atlanta el mateix, que torna a robar el factor pista, i si guanyés els de casa seva, doncs es podien portar la classificació. De tota manera, això no ha fet més que començar. Una miqueta sorprenent també és el 0-2 de Chicago i sí. Washington. Washington, dues victòries, la segona a la pròrroga 101-99. Doncs té Chicago realment contra les cordes, perquè un 0-2 i ara dos partits cap a Washington fan pensar que Chicago ho té complicat per passar l'eliminatòria. I Toronto i Brooklyn 1-1, també una miqueta el que s'esperava, perquè l'equip millor classificat és Toronto, però Brooklyn és un equip molt veterà, amb gent que sap jugar molt aquests partits, diguem-ne, decisius, no? I és una eliminatòria que per mi és de les més nivellades que hi ha. I l'últim partit de l'est, Miami-Charlotte, 2-0, amb gran superioritat de Miami, molta rellevància del trio de jugadors, del trio d'estrelles de Miami, LeBron James, Chris Bosh i Dwayne Wade.
Doncs veurem qui passa la ronda, com deies, el millor de 7 partits. Et volia comentar també, premis, a veure què n'opines. Joakim Noah, designat millor defensor de l'any a la NBA.
Sí, jo crec que ha molt merescut. Unes estadístiques individuals molt solvents de Joakim Noah. Pensa que ha estat amb dobles figures, tant en punts com en rebots, 12,3 punts, 11,3 rebots, ha col·laborat amb taps, recuperacions, però sobretot ells es miren molt un factor, que és que quan ell està en pista sempre baixa la notació del rival. Hi ha unes estadístiques d'eficiència defensiva que parlen de que és el segon jugador que té més influència en la defensa del seu equip, en un equip on també li valoren que després de la pèrdua de Derrick Rose per lesió i de Lou Holding, que van traspassar els Cleveland Cavaliers, s'ha convertit en la veritable ànima de l'equip. Jo crec que és un premi més que merescut.
Després de Goran Dragic, el jugador més progressió, o Mike Conley dels Memphis, el més esportiu de l'NBA.
Sí, Dragic promitjant aquesta temporada per sobre dels 20 punts i 6 assistències al timó de una de les pitjors plantilles de la Lliga, que ha acabat 48-34. Pensa que no s'han classificat pels play-off, han quedat novens a l'oest. A l'est, 48-34 és la marca que té Toronto, que ha quedat tercer. Pedra angular ha sigut Dragic, aquest joc tan espectacular que han fet els Phoenix Suns, i jo també crec que és indiscutible aquest premi. L'altre, el premi esportiu, el jugador més esportiu, Mike Conley dels Memphis Grizzlies, és una votació entre els jugadors. Segon ha quedat Jeff Green, tercer Channing Frye. El que fa la NBA és que dona $10,000 a una organització benèfica que tria el jugador que guanya aquest premi, i en aquest cas, bé, serà un hospital infantil.
El que no hi ha dubte, ni debat, no?, és el premi al millor entrenador, Greg Popovich, no?
Jo crec que els números canten, però ja és que no és només els números. Mira, 62-20 de rècord, ens han absolutament meravellat aquesta temporada, quan la gent creia que ja no els hi quedaven piles per més. pensa que ha aconseguit per primera vegada des de 1976 que cap jugador dels, de tots els que té arribi a 30 minuts de mitja de joc en pista. Pensa que la NBA són 48 minuts de partit i no 40 com aquí a Europa. Mm-hmm. Cap jugador ha arribat a 30 minuts. És un gran estudiós del joc, porta entrenant el mateix equip des del 1996. Ja fa 18 temporades i absolutament merescut. Mm-hmm. Segons Jeff Hornacek, que també era un dels favorits d'aquest premi, perquè és el que dèiem abans dels Suns, una plantilla molt, molt, molt limitada, ha fet una temporada extraordinària. I tercer, Tom Thibodeau dels Chicago Bulls.
I parant d'entrenadors, Josep, Mike Goodson, destituït als Knicks, Adelman, que ho deixa als Minnesota Timberwolves, i un altre que no segueix, en aquest cas, perquè no confien en ell, que és Tyrone Corbin al Jazz.
Sí, a Tyrone Corbin no el renoven, Utah és una cosa que era un secret a veus, tothom pràcticament ho sabia que no continuaria. El que és rellevant a Utah és que Mark Stein, que és un periodista d'ESPN, és un home, diguem-ne, respectat pel seu criteri a l'hora de dir les coses que diu, afirma que un dels candidats més seriosos a ocupar aquesta banqueta és ni més ni menys que Ettore Messina,
sí,
de l'entrenador italià, que ara mateix està al Cesca de Moscou. És molt curiós perquè l'Ettore, quan l'hem pogut veure, l'hem tingut per aquí, per Catalunya, clínics d'entrenadors i tal, ell afirma que una mica la seva il·lusió és algun dia poder entrenar a la NBA i considera, ell sempre diu que considera que hi ha entrenadors molt preparats a Europa, sí, com per fer-ho. Doncs és una de les opcions. I a Nova York es carreguen a Mike Woodson, Phil Jackson creu que no és el seu home i es prepara a l'arribada, és una altra cosa que diu tothom, d'un dels exjugadors dels Bulls de l'època del mateix Phil Jackson, que és Steve Kerr, un home que no només ha jugat als Bulls, ha jugat altres equips de l'NBA, però era un base d'aquests cerebrals, l'extensió de l'entrenador en pista, i en aquest cas doncs és una miqueta l'home elegit per Phil Jackson des del punt de vista encara del rumor, no és una cosa tancada, però és el que una miqueta s'apunta.
Bueno, i veurem si Pau Gasol també acaba aterrant els Knicks la propera temporada amb la bona relació que té, sens dubte, amb l'amic Phil Jackson. Ho deixem aquí. Josep, moltes gràcies.
Perfecte.
Una abraçada, cuidat.
Una abraçada cuidat. Forta.
Per cert, abans d'acabar, dir que la Carla Puntí de Barcelona se'n va de franc amb un acompanyant, a veure diumenge el Barça-Fuenlabrada, i Sergio Pareja se'n va a veure el Fiat Joventut Herbalife Gran Canària. Enhorabona a tots dos i gràcies, com no, a tots per participar. I ja sabeu que aquí a Bàsquet al Dia seguirem regalant més entrades i més coses. Ho deixem aquí amb Jordi Carretero al control, amb Xavi Pagan a la producció. Demà tornem, demà divendres, més Bàsquet al Dia a partir de 8:45 de la nit aquí a Ràdio Estel. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.